desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino.
El Pantalles comença avui combinant televisió i música, i és que Melody representarà Espanya a Eurovisió amb Essa Diva.
Una diva senzilla com un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar.
La cantant andalusa, coneguda per El Baile del Gorila, ha guanyat el Benidorm Fest 2025 amb una cançó que reivindica la igualtat. En una de les finals del Benidorm Fest més disputades i amb tots els pronòstics a l'aire fins a l'últim minut, l'artista ha aconseguit el bitllet directe per al Festival Europeu de la Cançó que se celebra el proper maig.
És la madre que madruga.
Després d'anys allunyada dels escenaris, Melody va triomfar dissabte a la nit a la final del Benidorm Fest amb Essa Diva, emportant-se 150 vots. Espectacle i guanyadora a banda, ja tindrem temps d'acostumar-nos a la cançó i a ella. Comentem també les audiències del programa televisiu d'aquesta final. La gala del Benidorm Fest 2025 va ser líder d'audiència aquest dissabte 1 de febrer a la nit. A més, el Festival de Televisió Espanyola puja respecte a l'any passat i aconsegueix la segona quota més elevada de la història. Quan estrenes Serièfiles, aquesta és una setmana molt important per Amazon Prime Video, amb l'estrena de la tercera temporada d'Invencible, una de les sèries de superherois més importants i d'èxit del panorama televisiu contemporani. Netflix llança la nova versió de Zelda 211 i Apple TV l'última ficció del responsable de Casa en Flames, la sèrie A Muerte. Nosaltres destacarem, com sempre, les estrenes rigoroses. Des d'aquest dilluns a Max tenim Efectos Secundarios, nova sèrie d'Adult Swim, distribuïdora de títols com Ricky Morty o Uzumaki, que segueix Marshall i Francis, antics companys de laboratori a l'institut. Plegats desentrallen una conspiració en la qual estan implicades les grans farmacèutiques i el govern per suprimir el coneixement del secret d'un fong rar que podria contenir la solució per curar totes les malalties del món.
We spend more money than ever on healthcare and everyone's still sick. Think about all the people who make tons of money just from keeping us sick by keeping us unwell. This company, Ryutical Pharmaceuticals, their CEO is this, like, evil. He's not even smart enough to be evil. He's like the devil's idiot butler.
You know how bad my life is right now? Ah, great. Now my room service.
Si us fa gràcia, ja la teniu disponible a Max i es diu Efectos Secundarios. I aquesta recomanació no és ben bé una sèrie, però el personatge té molts i molts fans. Aviam què us sembla. Des d'aquest dilluns a Prime Video tenim Calleja en el Espacio. Jesús Calleja es convertirà en el tercer espanyol de la història a viatjar a l'espai, seguint els passos dels astronautes Pedro Duque i Miguel López Alegría. La sèrie documental s'estrenarà en dues parts. Els dos primers episodis estan disponibles a Prime Video des d'ahir, abans de la seva missió a 4, i els dos darrers arribaran aquesta primavera. Els espectadors acompanyaran Calleja en un viatge que comença amb l'origen d'aquest somni espacial i culmina explorant el futur de la humanitat a les estrelles, a través de trobades amb figures clau i visites a llocs emblemàtics com el Gran Telescopi de les Canàries o el llegendari Johnson Space Center de la NASA a Houston, Calleja afronta la seva propera missió al coet New Shepard de Blue Origin.
Es la mejor noticia que me han dado en mi vida.
Miguel López Alegría, primer español que fue al espacio, Pedro Duque el segundo, y yo voy a ser tercero. El vuelo que me espera por delante yo creo que es el top o es el, lo que cierra un poco el círculo de lo que ha sido mi vida volando.
Como voy a viajar al espacio, quiero saberlo todo sobre la exploración espacial. El pasado, el presente y el futuro. Y cómo no, quiero averiguar todo lo que tenga que ver con la nave que me llevará a mí al espacio, la New Shepard de Blue Origin.
Blue Origin's goal is to open the accessibility to space. Most of our astronauts have dreamt of flying to space since they were a kid, and we're fulfilling their childhood dreams.
Cuando tú tienes un sueño en tu vida y ese sueño se cumple, no puedo renunciar a ello porque es probablemente el epílogo de mi vida de aventura extraordinaria.
¿Por qué quiero ir al espacio?
Es una inspiración para las generaciones que vienen impresionante.
Tú veías a los astronautas y lo que querías era hacer eso.
Los lanzamientos son un momento épico.
On New Shepard, when the countdown clock hits zero.
Els dos primers episodis de Calleja en el Espacio ja els teniu disponibles a Prime Video des d'aquest dilluns. Ahir es va estrenar a Movistar Plus Wolf Hall en la Corte del Lobo, premiada adaptació de la BBC de la trilogia de Thomas Cromwell durant el regnat d'Enric VIII, amb uns enormes Mark Rylance i Damien Lewis. Som a Anglaterra, al segle XVI, si Enric VIII mor sense hereu, el país caurà en una guerra civil. El rei, doncs, desitja anul·lar el seu matrimoni de 20 anys i contraure noves núpcies amb Anna Bolena. Però el papa i la majoria dels estats europeus s'hi oposen. En aquesta situació sorgeix l'idealista i oportunista Cromwell, que esdevindrà l'home de confiança d'un rei volàtil i que tindrà un paper rellevant en la història d'Anglaterra.
These 10 years, you not so much.
The king never does an unpleasant thing. Lord Cromwell does it for him.
You are a snake, Cromwell.
Oh, no. A dog, madam, and on your scent.
Did it have to be this way? So bloody.
Ets una serp, li diu la reina Thomas Cromwell, i ell diu, no senyora, un gos. El títol és Wolf Hall en la Corte del Lobo, la teniu a Movistar Plus, i és una premiadíssima adaptació de la BBC, sempre segell de qualitat. Avui, a Filmin, s'estrena Secrets, sèrie danesa de 8 episodis de mitja hora, dirigida per Kasper Munk, sobre la relació tòxica i de dependència de dos germans. Una és l'Eva, arquitecta d'èxit, que ha de fer front a un dur revés que afecta la seva vida professional i personal després d'un tràgic accident. La llosa és més pesada perquè Eva ha de bregar amb el seu germà, el Matt, un músic frustrat, addicte a les drogues i a la festa. De vegades l'Eva sembla més la mare del seu germà o la seva tutora, que no pas la germana, en una relació de dependència emocional realment tòxica i complexa.
En la família
nos conocemos.
En nuestra esencia. Y en nuestro dolor. Conocemos nuestras debilidades.
¡Sorpresa! ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades!
Hola, tío.
Eva no tiene ningún secreto. Nos lo contamos todo.
No me funciona la tarjeta, tendré que llamar al banco.
No, ahora llamo yo.
¿Crees que ha vuelto a caer?
Ya ve. Me voy todo el fin de semana a un retiro de silencio.
Siempre estás cuidando de los demás y nunca de ti misma. Te lo mereces.
Más es muchísimo, no tengo tanto dinero.
Es que lo necesito ya.
Conseguimos por fin estar juntos y dejas que tu hermano adulto lo arruine todo.
Este estudio se basa en la transparencia y la confianza. Ha sido siempre así.
Es diu Secrets, és una sèrie danesa, són 8 episodis d'una molt bona durada, mitjoreta, i s'estrena avui a Filmin. Un dels hits, si no el hit de la setmana, arriba demà dimecres a Apple TV Plus i es titula A Muerte. Creada per Dani de la Orden, que ara mateix és el director de moda, és el creador de Casa en Flames, i la sèrie està protagonitzada per Verónica Echegui, Joan Amargós, Cristian València i Paula Amàlia. L'estrena arriba més unes setmanes després que se sabés que Dani de la Orden també prepara una sitcom per al 3CAT. A Muerte explica la història de Raül, que després de rebre un diagnòstic de càncer de cor es retroba amb la Marta, un esperit lliure i, a més, recentment embarassada. Tots dos reprenen una amistat que va començar a la infància i aquesta relació, causada pel destí, comença a posar a prova les seves creences sobre l'amor. Es pot enamorar la Marta, fòbica al compromís, i podria el Raül conèixer l'amor de la seva vida?
¿Qué estoy viendo?
¿Tu corazón?
¿Tengo cáncer?
¿Sí? De forma que nos vemos obligados a operarte en 2 semanas.
Muy seco, sin...
Sin empatía.
Sin empatía, sin...
¿Tú qué prefieres, Raúl? ¿Que te intervenga y te cure? ¿O que te dé un abrazo lleno de empatía?
Esto lo vamos a pasar juntos. Yo te quiero.
Que no me hacen quimio.
La he liado de locos.
¿Estás embarazada? ¡Oh! Eres la persona más irresponsable que conozco.
Sin faltar.
Mi vida no es como esperaba que sería a estas alturas.
El amor lo puedes encontrar en cualquier esquina.
És un dels hits de la setmana, si no el hit Apple TV Plus, A Muerte, de Dani de la Orden. I demà Netflix aterra Celda 211. Aquesta producció s'endinsa en el món de la presó, portant a la pantalla una història de supervivència, engany i dilemes morals en un escenari on la llei i la justícia són conceptes difusos. Inspirada en una pel·lícula espanyola del mateix nom, aquesta versió trasllada l'acció a una presó situada en una zona conflictiva, fronterera, un entorn hostil, on les regles les imposen els qui tenen el poder dins dels murs. El protagonista és un advocat especialitzat en drets humans, la tasca del qual el porta a visitar molts centres penitenciaris amb l'objectiu de documentar abusos i defensar reclusos. El que semblava una inspecció més dins la seva rutina professional es converteix en un autèntic malson quan un violent motí esclata inesperadament a la presó. En qüestió de segons, el lloc esdevé un camp de batalla. Atrapat al mig del caos, el protagonista creu que la seva única oportunitat de sobreviure radica en l'anonimat i pren una decisió extrema: desfer-se de qualsevol indici que el delati i assumir la identitat d'un pres normal.
Tal vez puede reducir el tiempo que pasas en los penales, ¿no?
O regreso temprano.
Lo prometo.
Juan Olvera, abogado. Vengo a ver a un interno.
És Celda 211, la versió en sèrie de la pel·lícula espanyola que aterra demà a Netflix. També a Netflix aquest dijous s'estrena Vinagre de manzana. És una minissèrie australiana protagonitzada per Caitlin Dever de la sèrie Creedme i que properament també apareixerà a la segona temporada de The Last of Us, i Ashley Zuckerman, que hem vist a Succession. La sèrie explica la història de la gurú del benestar, Belle Gibson, que tenia un gran nombre de seguidors a les xarxes socials, on va fingir que patia càncer i que mantenia la malaltia sota control mitjançant teràpies alternatives. It's
true. My doctor said you have brain cancer.
He's a bloggy, my life. She's just like you.
You do look incredibly well.
I've never felt better.
I have to find the right way. For me,
we just got each other.
Loved the session.
És Vinagre de manzana a partir d'aquest dijous a Netflix. I seguim a Netflix, a la plataforma de la N. Aquest dijous també estrenen Cassandra. És una minissèrie alemanya de 6 episodis només, que bé podria formar part de la ficció britànica Black Mirror. La casa intel·ligent més antiga d'Alemanya està buida des de la misteriosa mort dels seus propietaris fa més de 50 anys. I quan Samira s'instal·la a viure-hi amb la seva família, l'assistent virtual, que es diu Cassandra, desperta de la seva letargia de dècades. Cassandra va ser creada als anys 70 per cuidar de la família i quan els antics ocupants van morir, va quedar fora de servei. Aquesta és la seva segona oportunitat, però segons la seva manera de veure, és molt més que una fada padrina que ho manté tot en ordre. Aviat es considera un membre més de la família i, per no quedar-se sola una altra vegada, farà tot allò que pugui amb tots els seus mitjans a l'abast.
Es scheint wohl jemand eine neue Freundin gefunden zu haben.
Darf Cassandra mitmachen?
Lass uns damit noch etwas warten. Weil wir wissen nichts über dieses Programm und wie fehleranfällig es inzwischen sein könnte.
Cassandra, wer ist diese Frau?
Cassandra, bist du ihr nachempfunden?
Ich verstehe die Frage nicht.
Cassandra ist ein Computerprogramm.
Sí, sí, Cassandra és un programa informàtic, és aquesta assistent virtual d'aquesta casa intel·ligent que reviu, que vol una segona oportunitat. Com dèiem, molt, molt Black Mirror, a partir d'aquest dijous a Netflix. I acabem amb una proposta molt recomanable, també molt hit, tot i que és una sèrie documental. Aquest divendres a Max s'estrena El Minuto Heroico, Yo también dejé el Opus Dei. És una sèrie documental creada i dirigida per la periodista Mònica Terribas, que relata a través de testimonis directes la vida de 13 dones procedents de diversos entorns, països, generacions i sense cap vincle entre elles, que van experimentar de primera mà els desafiaments i les realitats de l'Opus Dei, servint com a numeràries, numeràries auxiliars o agregades. Dones que relaten haver-se sentit sotmeses a un tracte abusiu, laboral, psicològic i espiritual, del qual van decidir sortir i que ara, anys després, s'atreveixen a explicar a la Mònica Terribas.
Hacer bien.
Despertarte cada mañana, en cuanto suena el despertador, te tienes que levantar y punto.
Minuto heroico, ducha de agua fría.
Yo tenía que formar parte del Opus Dei.
A mis 14 años, creo que me deslumbro.
A mí me interesan las personas que no tienen tiempo.
Es muy difícil entender la manipulación.
Tú no desconfías del Opus Dei.
Jamás.
Es una presión que sense al teu voltant, obviamente.
Los vagos no los quiero para nada aquí.
Y entonces empieza la exigencia.
Hay una serie de normas.
¿Por qué no empiezas rezando 5 minutitos cada día?
Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
Yo recuerdo meterme en la ducha y llorar.
Funciona muy parecido a una relación de maltrato o a una relación tóxica.
But at that point, I was already prepared to die.
Hay gente que se suicida y ellos lo saben.
A la justicia se pide cárcel a las personas que hicieron esto.
Tot i que l'Opus Dei s'ha enfrontat des dels anys 70 a dures crítiques per dinàmiques coercitives i pràctiques sectàries, aquesta és la primera sèrie documental que aborda la qüestió àmpliament i amb una exhaustiva investigació. El Minuto Heroico, Yo también dejé el Opus Dei, a partir d'aquest divendres, a Max, dirigida i creada per la periodista Mònica Terribas.